Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Vinga, que Lluís Cabal sempre ens porta música, ens dona aquestes notes del Sant Cugat a fons. Avui, Lluís, ens parles una mica, és una mica la continuació de l'explicació de què és l'harmonia per a aquella gent que no sàpiga música, no? Perquè no sigui entès en la matèria.
Sí, molt bon dia a tothom. Avui tancarem ja, fem la tercera entrega i última d'aquesta secció que l'hem anomenat de què parlem quan parlem d'harmonia. Fa 15 dies i fa 3 setmanes vam fer les dues primeres parts d'aquest tema. La setmana passada, com que teníem convidat en James Ross, doncs ho vam aturar, i avui ho reprenem i ja espero ja deixar-ho estar, perquè és un tema complex i que dona molt de sí, però bueno, també penso que és interessant que pel públic, doncs, que també una mica pugui veure per on van els tiros.
I
no?
Tant, resumir-ho, per això és complicat. Eh?
Sí, no, resumir l'harmonia amb 3 sessions, la veritat és que és molt complicat. Però bueno, mira, resumint una mica el que havíem parlat fins ara, hem de tenir ben clar que la simultaneïtat dels sons es regeixen per unes lleis físiques. Havíem parlat dels harmònics i de tot aquest sistema que Pitàgores hi havia teoritzat i que es reprodueix en el nostre sistema musical. No? Aquestes lleis que regeixen la simultaneïtat dels sons és el que nosaltres anomenem l'harmonia. I aquesta harmonia no l'ha inventat ningú, sinó que com la música existeix, no? I els patrons que es van repetint a partir del sistema d'harmònics, que com recordarem, el sistema d'harmònic són els sons que formen una nota, que una nota està, com els colors, està formada de molts colors, de barreja de colors, doncs els sons no són un sol so, sinó que són barreja de sons. Aquests patrons harmònics es repeteixen en aquest sistema d'harmònics. Per tant, l'harmonia és una... No està inventada, està creada i
existeix
i l'únic que fem nosaltres és reproduir-la. Llavors, com dèiem, harmonia, són els sons simultanis, és la part vertical de la música. La part més lineal seria el que nosaltres seria la melodia. I la part aquesta més vertical és l'harmonia. També l'harmonia pot néixer moltes vegades a partir de diverses melodies que van sonant. I aquest era el típic cas d'un cànon, o d'una fuga, que una fuga és un cànon més complicat, però una melodia que es va fent, més tard algú entra amb la mateixa melodia, i una altra, i aquesta juxtaposició de les veus...
Clar, van sonant alhora, hi ha una principal i hi ha, diríem, segones veus, o com la...
Bueno, aquesta juxtaposició alhora d'aquesta única melodia que es repeteix de calada, o sigui, a llocs diferents, és la que va creant l'efecte harmònic, perquè, evidentment, van sonant diferents notes, i aquesta harmonia es va creant a partir de la melodia. També, a vegades, i això també ho havíem dit, la pròpia melodia en realitat és un desplegament de l'harmonia. I si et sembla, ara sentirem un exemple que fa molta il·lusió posar-lo, perquè abans voldria explicar una cosa. Posarem un fragment del primer moviment de la primera suite per violoncel sol de Bach, interpretada pel mestre Pau Casals. És una gravació antiga, jo ja sabeu que sóc amant de les gravacions històriques, de les gravacions en directe. Bach va escriure una col·lecció de 6 suites per violoncel sol, i es diu que Pau Casals les va redescobrir. En realitat, m'agradaria aclarir aquest petit dubte, perquè no és que aquestes obres estiguessin oblidades i Pau Casals les tornés a descobrir, sinó que en realitat aquestes obres durant molts anys, durant més d'un segle, pràcticament 2 segles, s'havien considerat com a peces tècniques, com a peces d'estudi, perquè bueno, tenen una complexitat musical important, una complexitat tècnica important, i s'havien considerat que eren com si fossin estudis, obres tècniques. I va ser precisament Pau Casals qui les va retornar a la seva forma original, és a dir, com a peça realment no tècnica, sinó peça de concert. I Pau Casals, que era un home molt escrupolós, ell s'ho va prendre molt en sèrio, perquè són unes obres... Realment són autèntiques catedrals de la música. I llavors ell va estar durant 15 anys, sembla que eren 15 o 16 anys o 17, molts anys, que el dilluns s'estudiava la primera suite, el dimarts la segona, el dimecres la tercera, el dijous la quarta, el divendres la cinquena, el dissabte la sisena, i diumenge no descansava, diumenge se les estudiava totes, totes sis d'una tirada.
Un repàs de totes, eh?
I ell va, ho va estar fent així perquè volia tocar-les en públic, però volia, com deia, era molt escrupolós, i volia estar convençut de que estava preparat per fer-ho. I aquesta preparació li va ocupar doncs, 15 anys de la seva vida. Doncs ara ho sentirem i veureu com l'harmonia està, és una melodia que en realitat porta l'harmonia desplegada. Jo intentaré anar tocant aquí, tinc el teclat aquí al costat, els acords que en realitat s'estan desplegant durant això. I ja, ja veureu com realment l'harmonia està implícita.
La posem llavors, eh?
Això és la corda sol, la corda do, fa sostingut, la corda sol, la corda mi, sostingut, disminuït, re, mi, do, sostingut, disminuït. Així podríem estar, així podríem estar fins al final d'aquest moviment, perquè tot és això, són, com sentim, són una melodia que en realitat són acord, harmonia desplegada i lineal. Molt bé, doncs dit això, res, només acabar de recordar, doncs, com dèiem també, que l'harmonia ha anat evolucionant molt durant tots els segles, de l'original aquest del gran gregorià que s'acompanyava amb les octaves o amb les quintes, així. Això era l'acompanyament primigeni, no? Doncs a partir d'aquí ha anat evolucionant molt, però les regles originals, bàsiques, i la tècnica per la qual es desenvolupen sempre es basa sempre en el mateix. Evoluciona, però no canvia, perquè, com dèiem, no ho hem inventat, sinó que ens ho hem trobat fet,
clar,
existeix, i llavors nosaltres hem mirat com ho podem teoritzar. Hi ha hagut fins i tot, ja en el segle XX, quan hem entrat ja en l'època de l'atonalisme, que és quan a l'atonalisme s'hi arriba no perquè no es consideri la tonalitat de l'harmonia, sinó que l'harmonia està tan desenvolupada que ja
es
és difícil...
Es pot dir que és d'un to, no?
Clar, és molt difícil dir en quin to estem. Per clar, tant, ja és atonal, però no és perquè sigui el caos. A l'atonalisme s'hi arriba a través del rigor, no del... És a dir, per poder transgredir, això ho hem dit moltes vegades, per poder transgredir s'ha de conèixer molt bé el que es vol transgredir, perquè si no, no és una transgressió, és un caos, no? Llavors, fins i tot el dodecafonisme, que ja porta l'atonalisme molt enllà, es regeix també per unes lleis, per unes normes molt clares, molt fixades i molt estipulades, eh? Però bueno, que no entrarem ara, perquè llavors necessitarem 5 programes més. Llavors, res, només també remarcar, que també ho vam dir un dia, doncs que hi ha una obra capdalt que marca un abans i un després en tota aquesta fase de l'evolució harmònica, que és el Tristany i Isolde de Wagner, que Tristany i Isolde, a part de ser una òpera extraordinària, una òpera del 1865, a part de ser una òpera extraordinària, és una obra en la qual Wagner arriba tan allà en la tonalitat que és quan... A partir d'aquí és quan s'obren les portes a aquesta evolució de la tonalitat que ens portarà a l'atonalisme. Però això en parlarem més cap al final del programa, perquè posarem uns exemples perquè la gent ho pugui entendre. Tornant al tema que ens ocupa pròpiament, que és l'harmonia pròpiament, recordem que nosaltres tenim una escala, que és do, re, mi, fa, sol, la, si, però que en realitat el sistema tonal nostre consta de 12 sons, que són aquests. I ara tornaria ja al do, una altra vegada tornaríem a repetir. Són 12 sons que es van repetint cada vegada, sempre una octava més alta, una octava més alta. Aquestes són els 12 sons propis del nostre sistema musical. Llavors nosaltres ara, quan jo posi els exemples, jo els posaré amb to de do, però tot el que parlem ara és extrapolable a qualsevol tonalitat que comenci per qualsevol d'aquestes 12 nodes que hem tocat. Això seria extrapolable, amb la qual cosa, clar, li dona una riquesa extraordinària. Tot el que parlem ara és extrapolable a 11 tonalitats més, a part dels seus relatius majors i menors, per tant, a 24 més. I
això, moltes possibilitats.
Moltíssimes. Vull dir que llavors aquí l'harmonia realment no s'acaba. Llavors, bé, com dèiem, nosaltres hem estructurat el nostre sistema amb una escala, que seria do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Això seria l'escala de do major. Llavors, a partir de les escales, cada grau, que és cada nota, és a dir, cada nota de les que hem tocat, nosaltres li diem graus, té un nom i té una funció. És a dir, estan ordenades de manera jeràrquica i s'interrelacionen entre elles. Repeteixo, ara parlem amb do, però podríem estar-ho fent amb qualsevol altre to. Evidentment, el to fonamental és el do, i sobre la nota do es forma aquest acord, que és un acord de do major. És un acord major. És l'acord primigeni. És l'acord original de la tonalitat. Això està sobre la tònica, que és el do. Do, doncs, do, mi, sol. Tenim un acord de do major. El següent seria sobre el re, que el re l'anomenem supertònica, i seria aquest acord, que és menor, perquè major seria aquest. Però amb do, l'acord que es forma sobre re és menor. És aquest.
La tonalitat de do també té una cosa que estàs tocant, per qui no ens vegin, perquè estàs escoltant per la ràdio, només les tecles blanques del teclat.
Sí, sí, sí. En el, tal com està organitzat un teclat, tal com estan organitzats, la tonalitat de do és només ocupa les tecles blanques. Llavors, després tenim el tercer grau, que és la mediant, i també forma un acord menor, que seria sobre el mi. I el tercer grau és molt important, precisament es diu el mediant, perquè és el que determina si la tonalitat és major o menor. En do major, això és el de do major, el mi és natural, per tant, és major. Si fos menor, seria bemoll, sona diferent. Per tant, ara tornem a do major, sobre el mi natural es forma un acord també menor. Sobre el quart grau, que és la subdominant, es forma un acord major. Sobre el cinquè també és major. Sobre el sisè és menor. I ara ve la mare dels ous. Sobre el setè no és ni major ni menor.
Ai.
Perdó. És de quinta disminuïda.
El disminuït.
Perquè si fos major... Perdó, si fos de quinta... si fos normal seria... De quinta disminuïda. Aquest acord crea molta tensió, perquè tens el... Mira, do, re, mi, fa, sol, la, si... El si és el sensible, aquesta nota, quina t'estàs esperant a tu?
El do, un altre cop,
clar. O una altra vegada.
Clar.
Per tant, aquesta nota tendeix cap al do. I en canvi el fa... Ara quina voldries tu? El mi.
Cap al mi, molt bé.
El fa té tendència a anar cap al mi. I el si té tendència a anar cap al do. Per tant, aquest acord que té el si, hem dit que té tendència a anar al do, i el fa, que té tendència a anar al mi... És un acord molt inestable, que crea molta tensió, perquè quan estàs sentint això, la teva orella, la teva ànima, el teu estómac està demanant això. Llavors aquí ja comencem a entrar en aquesta relació dels acords, que n'hi ha alguns que són de tensió, alguns de distensió, i que es van relacionant entre ells. En l'escala menor, els acords que surten són diferents, però el més interessant de l'escala menor, en do menor, per exemple, és que d'entrada el primer acord ja no és un acord major, sinó que és un acord menor. Perquè, clar, si fos major estaríem en to major. Per tant, és menor. Però el més interessant del to menor és que la relació entre les notes és una mica diferent i no hi ha sensible. Per tant, seria... Perdó. Heu sentit que el si, do, no és... Originalment no n'hi ha, això és una escala menor natural, tal com és. Però, clar, com que la nostra orella, la nostra harmonia necessita la sensible, el que hem fet és que en el to menor li posem la sensible. Però llavors què passa? L'escala es converteix en això. Perdó. I aquesta segona augmentada, aquest arabesc, no?, una mica.
Sí, és una mica arabesc, una mica flamenc.
En l'escala menor és el que passa quan tu li afegeixes la sensible, es crea aquest interval tan característic de la música oriental, no? El que fem també moltes vegades és que llavors variem aquest sisè grau perquè llavors ens quedi això. doncs no es crea aquest arabesc. Però això és una mica una trampeta que fem pel nostre sistema perquè el menor pugui tenir sensible i pugui tenir aquesta nota que tendeix
a la tònica, a la resoldre.
A la tònica. Llavors, bé, a partir d'aquí, tots els acords que tenim i que poden estar relacionant-se entre ells, bueno, ja hem vist clarament aquest, no? Aquest bon aquí. També podem fer el sol, si, re, fa, que seria aquest. I ara...
amb el do un altre cop.
Amb acord de do, sobre sèptima dominant, fem el do, reposa. Aquí, ara, realment, tirarem cap a un altre costat, ara, perquè si ara comencéssim a entrar en la relació entre els acords, allò sí que no acabem ni demà passat.
Ui, sí, què demana l'altre?
Però llavors, jo el que proposo ara, farem una cosa, que és que la setmana passada vam sentir alguns exemples, perdó, fa 15 dies, vam sentir alguns exemples de com les modulacions creaven unes sensacions que nosaltres... que en el nostre orella passava alguna cosa i llavors explicàvem el per què passava. Llavors vam posar, quan per exemple modulàvem d'un to menor a un to major, ho vam posar We Are the Champions de Queen, i quedava molt clar que aquest semblava que la música brillés més, no?, quan venia el to major. Després també vam posar de la Barbra Streisand de Woman in Love, també que al final de tot el tema pujava mig to i creava aquesta tensió de ai, ha passat alguna cosa, no? Ara jo vull posar una peça que jo estic segur que a tothom li agradarà molt, a mi m'agrada molt, que aquí no entrarem en l'anàlisi harmònic de les peces, sinó és una peça en la qual s'utilitza l'harmonia a part de crear, d'acompanyar les melodies, també crea un efecte que són ponts i permet, a través de ponts harmònics, enllaçar temes que inicialment no tenen res a veure i semblaria que no podrien lligar de cap manera. I ho fa lligant perfectament, creant aquests ponts harmònics i creant aquestes tensions i distensions, i llavors de cop ens trobem que estem sentint un tema i ve un altre que no té res a veure i ha entrat d'una manera supernatural. I jo he trobat una obra...
un enllaç entre parts de la cançó.
Sí. O sigui, no seria només acompanyar, sinó més a més fer aquest enllaç, no? Crear aquests enllaços. I ja veuràs, ho veurem sentint Bohemian Rhapsody de Queen.
Home,
que aquí hi ha, bueno, són sis parts realment molt diferenciades, però que en realitat quan ho estem sentint totes es van passant d'una manera molt natural. I ja veuràs, sentim. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Aquí tenim el començament, que és a capella, el que dèiem, que és un clar exemple de que les mateixes veus creen l'harmonia. Llavors, de cop, ara, quan arribi la segona part, que és amb el piano, crearà una seqüència harmònica que és fa si bemoll, que és superclàssica, i amb aquesta relació... i ens trobarem de cop que hi ha entrat el segon tema. Mira, ara. Fa... i ha entrat.
Entra el piano.
I entra amb un enllaç fa major, si bemoll major, i ja hi som. Aquí aquest tema ara va seguint la seva seqüència normal, amb el seu acompanyament, i més endavant enllaçarà amb la part del solo de guitarra, que quan arribi el moment ja ho presentarem, però enllaça precisament a aquesta part. Està modulant, però la part, diríem, del seu harmonia primigènia, el seu to primigènia, si és molt major.
Aquí es manté.
Es manté. La melodia va fent les seves incursions, però es manté. Però llavors, de cop, resoldrà a mi bemoll major, que és el relatiu, o sigui, realment, si bemoll major seria la dominant de mi bemoll, i també, siguent amb un altre to, no notarem que hi ha hagut cap canvi. I ve el solo de guitarra, i llavors ho sentirem quan arribi. Si bemoll.
Mama, Això seria un tema més clàssic, no? De pop,
sí.
Rock...
Sí, sí, però ja veuràs quan arribi després la part rockera es regeix per les mateixes normes, eh? Mm. La part de guitarra en mi bemoll. Ja hi hem entrat.
I no,
no
te n'has adonat?
No, no tens res. No. I tot, tot ha sigut una seqüència harmònica. Xum, xum, xum.
I ara fa un canvi més fort, encara.
Ara, sí. I ara... I ara ha canviat directament. Tots ens esperàvem que tornés a mi bemoll i ha saltat a la major. I ja hi som, tu. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. I ara tornarem, farà un pont, també, si bemol, mi bemol, i pam, i entrarem com aquell que no vol, a la part més rockera. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Maravilla. Veus? Si bemoll. Si bemoll, ja hi som. I entra com si res, tu.
Sí, sí, no.
No té res a veure una cosa amb l'altra. I espera que no hem acabat, eh? Sí, ara aquí després també hi haurà un pont de la guitarra que ens portarà a la part final, que no, no és ni més ni menys que el que en teoria musical anomenem una coda, és la cua, és el final.
Mm-hmm.
És el que finalitza l'obra, és la manera d'acabar-la, que es acaba d'una manera molt, molt sorprenent, no? Perquè tornarà a fer una seqüència harmònica molt clàssica per entrar, però al final de tot realment... Bueno, escolteu el final, perquè quan acaba, no acaba l'acord que tocaria, sinó un to més alt, i també crea aquesta expectativa. Ai, ens quedem tots amb un, saps, una mica sorpresos.
Clar.
Agradablement sorpresos. Ja veuràs, ara... Ja està, i això és la coda. Ja està, s'ha acabat.
Realment també és un tema que està molt de moda a la pel·lícula de,
sí, sí,
de Queen, Bohemian Rhapsody, que explica, com deies, això, moltes transicions,
sí, sí, sí,
de
sí, sí,
sis parts, com deies, molt diferents, com les poden enllaçar això amb l'harmonia.
Amb l'harmonia, d'una manera supernatural. I com a últim exemple, avui m'agradaria ara, ja que hem parlat aquests tres dies d'harmonia, ja fa la temporada passada vaig parlar un dia d'una obra i vaig exposar un exemple que jo... penso que va costar una mica d'entendre perquè clar, no havíem entrat en premisses. Ara que ja ho hem explicat, jo crec que ara quedarà molt més clar. Hem parlat abans del Tristany i Isolde, he dit que en parlaríem ara.
Mm-hmm.
En Tristany i Isolde, Wagner fa una cosa extraordinària, que és que planteja una frase a l'inici, i ara sentim-la. Bé, aquesta frase la planteja i la deixa en suspensió, no resol.
S'ha
quedat aquí.
Un misteri, una mica.
Ara tornaria, si vols, mira, si poses el track següent... Tornem, sentim ara aquesta frase que et deia. Es quedarà en suspensió i seguidament tornarà a sortir la mateixa frase en un altre to que també es quedarà en suspensió. vegada i encara després ve una tercera. Insisteix, eh? Ens ho deixa sempre en suspensió. Saps? Una mica ens quedem... Ai, què passa, no? No. La nostra ànima queda una mica turbada, no? Perquè s'ha quedat així suspès, això. No ha reposat. No
acaba de resoldre,
exacte. Crea una tensió emocional que no resol, no distensiona, eh? Una tercera vegada encara. Bueno, doncs a partir d'aquí, com deia, això és una obra extraordinària, Tristany i Isolda. A partir d'aquí, Wagner crea una òpera de 4 hores i mitja, si no m'equivoco, que es fa, a mi se'm fa curta, ho he de dir, a mi m'agrada molt, que, en la qual l'harmonia està constantment, no està reposant mai, perquè quan sembla que reposa, comença una altra tensió. Està tensionant sempre i quan es distensiona, torna a començar. És el que et deia, va tan allà amb l'harmonia, que ja no es pot dir que estigui en un to concret o en un altre, sinó va tan allà. I quan resol aquest dubte harmònic que ens ha plantejat, quan el resol? Al final de tot.
Al final de tot, de les 4 hores i mitja,
ja veuràs, posem el següent. Que ens plantejava. I ara sí que el resol. I ara...
Un descans, eh?
I si et sembla, jo, ja per acabar el programa, jo he fet un petit truc, una petita trampa, que és enllaçat al principi i al final. Es nota perquè realment l'orquestració és diferent, però veuràs, fem aquesta frase enllaçada amb el final i sentirem, jo penso que és una bona manera d'acabar el programa, acabar amb Mestre Wagner.
I tant, sentim aquest final de Tristany i Isolda.
I la nostra ànima reposarà.
Això és l'inici. Gràcies, Lluís Cabal.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la setmana que ve.